happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the Snowman was alive as he could be.
I com no, tenien que passar l'últim dia de l'any, ja els hem dit, en Santi Cortells, ell és professor de llengua i a més un gran amant de les tradicions, no? Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Els calendaris de Vila-real, tipus de calendaris, no?
Sí, és que jo he vist, perquè vos seguís que les xarxes socials, que ja esteu repartint el calendari de Ràdio Vila-real, que jo crec que és un dels emblemàtics de la ciutat, no? I com que estem en aquesta ràdio, doncs és evident que els calendaris en un dia com avui prenen moltíssima importància. I jo estava mirant quins tipus de calendaris doncs hem pogut o podem trobar a la ciutat. N'hi havia pues, els almanacs que sol ser una publicació anual que conté informació de coses que han passat en el temps, meteorològiques. Uh-huh. N'hi ha dos valencians molt coneguts: el calendari dels brillants, que s'edita a la Marina Alta, i el brillantet, que no sé, crec que alguna vegada l'he dut així a la ràdio, i és en aquestes il·lustracions antigues, en la lluna, la influència que té sobre l'horta, sobre allò que plantem.
Sí.
I coses de sants que estan relacionades en temps. Eixe és el brillantet, que és un dels emblemàtics d'ací valencians. Després també, no sé, així una miqueta de guassa, un altre tipus de calendari que en els tallers se solia i potser se sol trobar és el calendari, anem a dir, nudista. Abans era només de dones, però avui en dia també n'hi ha d'homes, per tant pues, ja no significa, suposa, sexisme ni se sentit, no? Però sí, el típic taller que tenia, però avui en dia també, bombers a vegades per a replegar diners, l'han fet i coses així, no?
Els camioners, sí. dels camioners.
Escolta, sí. Te'n recordes l'altre dia quan vaig xerrar amb tu, Santi, i et vaig parlar d'eixos calendaris que portem a la butxaca,
sí.
No? Que tu els movies i era com el 3D de l'època, no? Que sí, se sí. n'anava, i clar, havia nudista que era que se li n'anava el banyador a la xica, tu no te'n recordes?
Sí.
Hi havia infantils molt més monos, però també estaven el que tu feies, o sigui, el movies i se li n'anava la ropa en un moviment, no?
Sí. O el banyaves en saliva, és possible.
Pot ser.
A mi m'agrada anar de lo més mundà a lo contrari. Així que jo recordo també els calendaris de santets.
Clar,
que
són, sí.
I que és una estampeta, de Sant Pasqual n'han fet a muntó.
Però això és un problema. Perquè després tu un calendari normal el tires, però jo no puc tirar un calendari d'un sant, de veres.
Però això després per als exàmens...
Ai, te rius, però és aixina.
Però això després per als exàmens venen d'allò més bé, perquè clar. Els exàmens quan a la gent li és la religió, o quan la iaia li diu porta't l'estampeta de Sant Pasqual perquè et dona bona sort, i quan passes per els exàmens tot el món té la seva retaïla de sants. És veritat, o sigui, això a la universitat passava.
Pues a mi, de veritat, això no puc, jo no puc tirar una estampeta. Mire, no ho sé molt, és que i clar, i te se van amontonant i això no pot ser.
A Vila-real històricament han conviscut més tipus de calendaris. El que tenim nosaltres és el que en història posa AD, que és Anno Domini, que diguem-ne que la referència és el naixement de Déu, del Senyor, no? Però després n'hi ha una altra referència que és el Anno Mundi, i és un calendari que se basa en la creació del món. Mm-hmm. I dic que este és un calendari de Vila-real perquè hem tingut comunitat jueva i els jueus tenien esta referència. Com no creuen en Jesucrist, doncs ells compten a partir del naixement del món, que segons ells hauria tingut lloc, o sigui, la creació, quan Déu va crear el món, el 3760 abans de Crist. Aleshores, al 3760 li sumem 2022 i ens donaria l'any, d'acord amb este calendari, que seria el que seguia el que diem que és el primer administrador o valle de la ciutat jueu, Salomón Vidal. Un altre any també és en Anno Lucis, que és el calendari maçònic. I jo no ho sabia, però en una revista coneguda de la ciutat, sí, de història de la ciutat, que és la revista Font, se va fer també un article sobre els maçons de Vila-real i es veu que existien, que tenien seu així, que tenien reunions així, i este calendari doncs el va fixar un pastor protestant que es deia James Schuster en el 1580, i és el que sembla ser que han seguit els maçons. I bueno, i jo crec que una cosa que hauríem de fer alguna vegada també és investigar sobre calendaris antics de Vila-real. El segle XX, doncs ahir n'hi ha una explosió de calendaris, no? La calendofília seria aquesta afició per col·leccionar calendaris que moltíssima gent té. Després també una cosa que crec que no hauríem de deixar de banda és l'origen de les paraules, en concret la paraula calendari. La paraula calendari prové del llatí calendarium, que era un llibre de contes en què la gent que prestava diners anotava els noms de la gent a la que li els devia i les sumes que li devien. Aleshores, l'interès se pagava en el que s'anomenava el calendari de cada mes, i d'ahí és d'on ve la paraula calendarium. El començament de l'any en l'era romana, per cert, no era al març, i es va anomenar, era al març, sinó era al març. El primer mes, per tant, estava dedicat al déu de la guerra, després venia abril, que és curiós, però ve de aperire, que en valencià vol dir a obrir. És a dir, d'ahir ve el mes obrir, perquè obria la primavera, no? Mm-hmm. Significava aquest renaixement. El maig en honor de Maya, que era la deessa també de la primavera. Juny de Juno, que és la dona de Júpiter. Després Juli César, que se va posar un mes en honor a ell mateix, no? D'ahir el calendari julià. August, que per cert, no sé si sabeu que juliol i agost estan inflats en dies. Tenen 31 dies i no 30, perquè estos dos emperadors, tant August com Juli, van dir, com és el meu mes, doncs li poso un dia més i si n'és un mes més gran.
Te dic una cosa, millor que inflaren juliol i agost que gener i febrer. Que
som moltes gràcies. Per cert, com a fer una paradeta, si els pareix, passe a presentar a Fernando Peris, sabeu que ell és el soci fundador d'esta casa i que s'incorpora a la tertúlia. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
És que, Fernando, a tu et toca defensar el calendari de Ràdio Vila-real quan siga el moment, eh?
Sí.
Quan ens
jo estic, estic sentit i és interessantíssim.
I tant, i tant.
A més, la relació, òbviament, la relació del calendari, de tot el que significa el temps, tempus, en els romans i després la continuació cristiana, de la tradició cristiana que ha anat agarrant precisament lo que en Roma se parlava de tot això, no? Les calendes, les famoses calendes, que molts historiadors pues utilitzen, el Virgilio i companyia, i bueno, és interessantíssim tot lo que estàs contant.
Pues endavant, continuem.
Sí, moltes vegades els alumnes em pregunten, perquè sempre dic que setembre ve del número 7, uh-huh, però si no està el número 7, està el número 9, doncs precisament és pel que estem comentant ara, no? Que el mes començava al març, uh-huh, no començava al gener, i realment gener i febrer durant molt de temps eren els van afegir després i eren els últims mesos de l'any, no els primers, no? Això va ser un canvi que se va fer després. Així que realment és octubre, és el 8, novembre és el 9, vull dir que no estan ahí per casualitat. Imagineu-vos si tot este això, que és el calendari de Ràdio Vila-real, que és importantíssim per a la ciutat, no? Conté, no? Dins de història. I de història, doncs per exemple, podríem dir algunes coses més, com estàvem parlant de Juli César, que el 45 abans de Crist va encarregar a un astrònom, l'astrònom se deia Sosígenes, i va encarregar com una reforma del seu calendari, i així se va fixar la durada de l'any, justetament per Sosígenes, en 365 dies i 6 hores, que per a l'època era un càlcul totalment sorprenent per la seva exactitud, perquè el marge d'error només va ser de 11 minuts i 9 segons a l'any, no? Que això és el que s'ha resolt després en això que anomenen en valencià l'any de traspàs o l'any bisest i tot això. I este Juli César, bé, No sé si algú de nosaltres hauríem fet el mateix, no? Però com érem emperadors, doncs ho teníem molt cregut i com vos dic, gràcies a ell, els mesos de l'estiu duren més, com ha dit Maria.
No, però que això està bé. Jo també m'hauria ficat un mes al calendari. Tu no, Susana?
Bueno, nosaltres no som emperadores, però...
Bueno, però ho faríem.
Els que en este moment ostenten aquest tipus de càrrecs que no són emperadors, però van per aquesta línia, sí que és veritat que sempre agranen cap a casa, no? I
sí.
Se posen les coses més còmodes per a ells, però vaja... ho entenem que se posen un dia més.
Una altra cosa curiosa, així tenim una comunitat romanesa que pertany normalment a la fe anomenada ortodoxa, i ells el dia que celebren el Nadal és el dia que per a nosaltres és la Epifania,
sí,
que és el dia dels Reis, el dia que celebrem realment. La paraula en grec es vol dir manifestació en este cas divina. I per què tenen este calendari diferent els ortodoxes i nosaltres? Doncs precisament per una reforma d'este calendari de Juli, de l'emperador Juli, que va fer un papa el 1582, el papa Gregori XIII, i precisament el fa per esta imperfecció que acabem de dir. I sa reforma és la reforma que s'anomena del calendari gregorià. I per això no quadren, eh? I després està també el tema del calendari litúrgic, que és lunar, per això la Pasqua cada any comença un dia diferent. I bé, esta reforma del calendari gregorià, que novament és imperfecta, fa que té diversos efectes, un dels quals és el dels anys bisestos, que és que els anys múltiples de 4 que no acaben en 0, etc, doncs li afegim un any a febrer, que el febrer s'havia quedat reduït precisament perquè havien engreixat els altres mesos, no? Que acabem de comentar.
No, sí, però això està bé perquè així és molt típic la expressió, no? Des que la Pasqua puja i baixa. I això moltes voltes no s'entén per què és, no? Igual que la Magdalena, que va a correlació de que puja i baixa en funció de l'any.
El que acaba de dir és per el tema dels judíos. És un tema, jo vaig preguntar als entesos, òbviament als clèrics, i sí, me van explicar que és el problema de la lluna.
Clar, clar.
Entonces, els judíos tenien, i per això no cau sempre els mateixos... en les mateixes fetges, eh?
Perquè en realitat n'hi ha, diuen, calendaris solars d'una banda, que seria, per exemple, el calendari egipci, n'hi ha lunars, que seria el musulmà, i n'hi ha lunisolars, que serien el nostre. Per això les festivitats van d'acord en la lluna, però els mesos van d'acord en el sol, no? Aleshores, el nostre seria una barreja. Sempre s'ha dit que els calendaris solars pertanyen en origen a cultures més agrícoles i, en canvi, els lunars a nòmades, perquè les cultures nòmades doncs necessiten la lluna per a guiar-se. I actualment, per cert, nosaltres utilitzem este calendari, el calendari gregorià, que es deriva de la reforma gregoriana, però al món hi ha moltíssims calendaris més, no? Està el calendari budista... vull dir que hi ha parts del món que no segueixen ni aquest calendari. El calendari budista comença en el naixement de Buda, que va ser traduït al gregorià el 543 abans de Crist. I també este calendari és curiós perquè no tots el confeccionen igual. Els tibetans, per un costat, celebren l'arribada del nou any, el 18 de febrer, i hi ha altres que el fan el 3 de febrer. Vull dir, ahí n'hi ha variacions en el mateix calendari budista, no? El calendari xinès, pel que he llegit, Xina utilitza bastant el calendari gregorià, però per a marcar vacances tradicionals doncs passaria com en el calendari litúrgic nostre de Sants, Pasqua, etc. I l'any nou xinès o el festival Luanbu doncs és d'acord en la tradició de l'any xinès i no de l'any gregorià.
I és al febrer també, quan ells donen la benvinguda a l'any, i a més és molt graciós perquè tots els anys no es parla de enguany és l'any del porc, l'any del gos, l'any del dragó, no? I en funció, jo crec que és l'any del dragó quan tot el món intenta casar-se, perquè com més que de bona sort, no? És molt curiós també aquestes característiques que té.
El calendari hebreu que comentàvem abans i que també té relació amb les festes litúrgiques, doncs regeix les festes jueves, doncs sabem que el Hanukkah, per exemple, sol ser pròxim al Nadal, però de vegades és més pròxim i de vegades més lluny, i este calendari hebreu, que és importantíssim per a Vila-real, perquè sabeu que Salomó Vidal, el primer batlle i administrador, era jueu, doncs el va fer un savi que s'anomenava Hillel II, i va ser als voltants de l'any 359, I aquesta reforma doncs, és més o menys la que encara avui en dia els jueus actuals segueixen. I també té molta importància el dels pobles de la península aràbiga, que també el, diguem, el calendari de l'islam, que també va tindre la seva influència, la seva impronta ací a la península. Un altre calendari seria l'hindú. El terme calendari hindú doncs seria el conjunt de calendaris regionals de l'Índia, que passa una miqueta com el calendari budista, però com allò és una religió absolutament politeïsta, allí les referències es multipliquen. I de vegades és més solar, de vegades és més lunar, de vegades es calcula en referència al calendari gregorià, i per tant és un calendari curiós, no? Un altre calendari una miqueta també relacionat amb el musulmà, però no necessàriament igual, és el persa, que és un calendari que se segueix sobretot a Iran, i curiós, el març del 2002 va començar l'any 1381 del calendari persa. Per tant, això li sumem els 20 anys, estaríem ara en el 1401, no? Uh-huh. Allí a Pèrsia. S'adopta el 1925, per tant és relativament recent, i el consideren més precís que el gregorià, ja que en el calendari gregorià n'hi ha un dels errors que té, és d'un dia cada 3.320 anys. I en el persa el mateix error apareixeria cada 3,8 milions d'anys. D'ahir, jo crec que al principi comentava Susana l'expressió esta de fer un calendari d'alguna cosa, no? Que és una expressió molt popular, doncs perquè no te compliques la vida, no? Voldria dir això una miqueta. N'hi ha calendaris que ja hem deixat de banda, que estan ahí però són història, simplement. El que deia abans d'Egipte, que s'usava, doncs, per exemple, en el temps de Xepxac, que era el faraó de la dinastia quarta, l'àtic, que era el que estava en vigor a Atenes en l'antiguitat clàssica, els grecs realment tenien més calendaris, eren tots lunisolars, però este era el més conegut, no? El calendari romà, que és el que utilitzem, o és un fill del calendari romà que utilitzem, per cert, la paraula any ve de anus, que vol dir anell, i l'anell és redó i per tant no té principi ni fi, o acaba però torna a començar sempre, i d'ahí vindria la paraula any. El julià, com sabeu, té bisestos, tots els quarts anys, també els seculars, i això representa un error de 7,5 dies cada 1.000 anys. Per tant, tots els calendaris d'alguna manera tenen alguna imperfecció, fixeu-vos, per això després un altre tema que comentaré és el de les reformes, que busquen les reformes del calendari, que el calendari siga completament perfecte. Ah, un dels quals també se comenta a final d'any, no sé si l'heu sentit, és l'Azteca.
Clar que se comenta, sobretot en 2012 es comentava, no?
Jo no sé quantes vegades ha acabat el món, segons este calendari.
Sí, tenia que ser això, el 21 de desembre de 2012, i doncs l'any passat van començar a dir que cuidao, a veure si eren dislèxics i van confondre el 2012 en el 2021,
És que damunt sabeu que tenien una versió religiosa i una altra versió civil. Aleshores sempre ho acaben reinterpretant i és que clar, has d'interpretar d'acord el civil i el religiós, i aleshores es complica la cosa, no? Està el calendari maia, que
clar,
és...
Sí.
Després està el republicà francès. Jo no recordo ara els mesos, però el que va fer el republicà francès del 1792 és fer desaparèixer totes les referències religioses. I aleshores, doncs, no sé, se dedicaven a coses de la història de França i coses així, una miqueta inspirat, suposo, que per Juli i August. I este és un dels calendaris també que se citen, clar, com voler d'un dia per a l'altre acabar en totes les tradicions i fer-les desaparèixer per decret. Evidentment no ho van aconseguir. Està el calendari revolucionari soviètic, que és similar al que acabo de dir, en la mateixa línia. Els suecs tenien un calendari propi també. És curiós perquè hi ha països com Suècia que tenien el seu propi calendari, però finalment este calendari, el suec, era molt curiós, tenia alguna referència també vikinga i tot això, doncs el 1700 acaben adoptant el nostre calendari, el calendari gregorià. I, com he dit, n'hi havia moltíssimes propostes de reforma dels calendaris, que bàsicament el que buscaven era fer que el dia sobrant, el dia bisès, el múltiple de 4, doncs no existira, que quadraren tots els mesos en el mateix nombre de dies i coses així. I al final jo crec que passa una miqueta el mateix, que la realitat s'imposa, no?, com passava en el calendari.
En este recorregut que hem fet de aquesta evolució o diferents calendaris que n'hi ha, el que ara volem parlar, perquè així sí que anem animamos els quatre que estem dins d'esta peixera en este moment, són aquests calendaris emblemàtics de Vila-real.
Sí.
Si comencem per el més emblemàtic, així no hi ha cap mena de dubte, i és el de Ràdio Vila-real, no? Fernando, i comencem a vendre el de Ràdio Vila-real, que no el venem, que el donem, i des de que l'han posat i hem dit que el tenim, no para d'existir gent.
Claro, claro.
Per lo tant, calendari de Ràdio Vila-real que se va des del primer dia que esta casa obri la porta,
sí,
no?
Sí, sí, curiosament, sí. És una de les senyes d'identitat de l'empresa i de Ràdio Vila-real, efectivament. O sea, igual que tots els països i cultures tenen el seu calendari, nosaltres tenim el nostre calendari, adaptat, òbviament, a lo que és la tradició gregoriana, però bueno. Que conste que antes sentia, així en Espanya també van intentar el calendari acadèmic, que van intentar i va fracassar totalment, que van intentar que coincidira en l'any natural. Va haver un ministre en Franco que va intentar que coincidira en l'any natural, va ser un fracàs extraordinari, no? I se va acabar.
Clar, lo que parlàvem
allò... Però no sé, no clar, està vigent.
Lo que parlàvem allò del César, no? Que cada un quan té poder, pues intenta...
Sí.
El de Ràdio Vila-real, que tot el món li ha fet el seu convoi, l'altre és comencem per calendaris emblemàtics.
El de Caixa Rural jo crec que és un dels també molt coneguts, perquè cada any també solen triar un tema, sol estar arreglat este calendari a tradicions populars. Sé que, per exemple, el d'enguany els beneficis se donen a l'associació Sant Vicent de Paül i està dedicat a la gastronomia, i el motiu que comentaven ells en la seva pàgina web és tot el que està patint el món de l'hostaleria, la restauració, especialment a la ciutat. Així que s'han juntat molts representants de la restauració de Vila-real i el que han fet és aportar receptes per a aquest calendari, que jo crec que és un dels més emblemàtics de la ciutat. Jo en ma casa és un calendari que sempre hem tingut, el de Ràdio Vila-real i el de la Caixa Rural. Són dos calendaris emblemàtics.
Però ara, si passes a llegir els calendaris que sempre s'han repartit així a la població de Vila-real...
Els de les empreses, jo podríem dir moltíssims noms, però tot tipus d'empreses que tenim, un costum és, sobretot als seus clients, donar-los un calendari. És una manera també de fer promoció de l'empresa i al mateix temps tindre un detall, no? I per sort, la nostra vida comercial, no?, és riquíssima, i de vegades estan juntes en uns quants calendaris, però van bé, perquè no totes les empreses fan el mateix tipus de calendari. Este que té Ràdio Vila-real és d'anelles, que el pots ficar en una prestatgeria, una cosa així. El de la Caixa Rural sol ser este que penges en de paret, més gran, per si vols prendre apunts. Després, moltes empreses el que fan és este tipus estampeta, que portes en la butxaca o dins d'una agenda o dins d'un... perquè jo de vegades més que agenda duc bloc de notes i aleshores doncs va haver un calendari d'estos, no? I jo crec que representen això, la vitalitat de moltes empreses que tenen la il·lusió de fer este detall, que avui precisament, que és l'últim dia de l'any, és el dia més adequat, no?, per a parlar dels calendaris de Vila-real. Una cosa que jo crec que seria interessantíssima és anar arreplegant algun calendofílic que siga aficionat a això.
Aquesta col·lecció de calendaris.
Col·lecció, no?, de calendaris, sobretot des del segle XX. Jo intuïs que n'hi ha períodes interessants, el principi de la dictadura o la república o abans, o no sé, que anaren relacionats en moments històrics de la ciutat de Vila-real, perquè he vist en alguns pobles exposicions de calendaris d'aquest tipus i són una meravella.
Veiem molts canvis dels calendaris d'abans en els d'ara, per exemple, les festes en senyalar, no?, diguem, en el tipus de tipografia, a lo millor abans eren més menuts, ara més grans, no?
Clar, jo intuís que en època de la República algunes festes litúrgiques doncs, les deixarien de fer, després reapareixerien durant el franquisme. Intuís també que el disseny, sobretot dels anys 30, devia ser una preciositat per tota la moda esta, d'aquell moment, els colors...
Les il·lustracions diferents, no?
I a Vila-real deu haver autèntics tresors. Jo sé que l'arxiu, alguna vegada que l'he enviat alguna cosa, sempre em demana que li ho envie per correu, i deu tindre alguna col·lecció, no? Simplement se tracta de traure a la llum.
I Santi, fins i tot el material per a fer-lo, no? Perquè ara vegem aquest tipus d'anelletes, però en el seu temps no hi haurien, no?
Jo entenc que se faria cosit a mà, sobretot la part que tu vas canviant, i fusta, no sé, elements que en aquell moment doncs tenies més a l'abast, no?
Clar.
Que no, el cuquet este que... que bé, que és molt pràctic, però que en aquell moment potser seria més difícil de
trobar. Estem a punt d'acabar l'any i m'agradaria repassar alguna dita de cap d'any. A mi, per exemple, m'agrada una que la tenim així apuntada, i és: qui no treballa en tot l'any, treballa el dia de cap d'any.
Que som nosaltres, per exemple, no? Susana.
Sí, però això és que a l'any que ve, pues, a treballar més. Sí. N'hi ha una que jo havia encerclat, perquè és que és divendres avui. Cap d'any en dimarts porta mals de caps. Cap d'any en divendres porta mal de ventre. Així que cuidao en els menjars, perquè sembla ser que la dita diu que el divendres doncs les panxes solen afectar-se més.
Ho agarrem amb més força, no?
Diuen que com més anys, més desenganys.
Ai, clar. És que a més això té a veure...
Això porta la vida mateixa, veritat?
Sí. A mi m'agrada moltíssim això, no? Que és l'any de la picor, no? Quan algo és com de l'any de la picor, molt, molt lluny,
és més vell que l'any de la picor.
Sí.
Sí, no sé d'on ves l'expressió, però és curiosa, com la de l'any de Mari Castanya.
També, sí.
Que també és una cosa molt antiga, no? I a una dita... menjar, però la vaig a canviar, diuen.
Sí, ahir ara va posar jo el...
M'estàs llegint el pensament.
Absolutament,
sí, clar,
cuida.
Massa temps junts.
Menjar raïns per Cap d'any porta diners per tot l'any, però no, menjar gallets de taronja per Cap d'any, que són porta diners per tot l'any, perquè són més de color or.
Estem obligats a posar en valor lo nostre, que és la taronja. Per lo tant, diu que també un bon any per set val per set de roïns. Per lo tant, com n'han passat uns quants, no, de anys difícils, ja estem veient i sa llum a final del túnel,
Ojalà, Per això n'hi ha que demanar-li al 2022, n'hi ha que demanar-li, per supòs que això s'acabe, que vagi minorant el seu furor, per dir-ho d'alguna forma, que el castig ja siga salse, i que per tant la gent puga treballar, puga fer la seva vida normal, dins de la normalitat, que encara ens tocarà durant una època, una estoneta prou llarga, lamentablement, portar, i sobretot pues, que la gent pues, tinga coneixement, que el món estiga en pau, i que tot se desenvolupi lo millor possible. Però bueno, sobretot n'hi ha que demanar el fi de la pandèmia, i per nosaltres especialment, per a tots en general, pues que la economia pues funcione, i que tot el món tinga pues això, possibilitats d'alcançar pues tot el que una persona, un ser humà, deu de tindre, no? Des de la salut, hasta, en fi, el seu benestar, en fi, accés als mitjos de vida que una persona té que tindre, tant en aquests països desenvolupats com no tan desenvolupats, que desgraciadament pues estan. I per lo tant, l'únic que mos cap és des d'ací desitjar pues, que tot millore, i sobretot molta pau, és fonamental també.
I tu què desitges, Santi, per al pròxim any?
Jo en la mateixa línia, doncs que la pandèmia acabe, que la gent siga feliç. Sobretot diuen allò de salut, diners i amor, sobretot demanaria jo salut. És el que sí. necessita este país, este poble, i això, que ens doni molta salut.
Maria, desitges per al pròxim any?
Jo sempre desitge el mateix, no? Vinga el que vinga, que dins de les nostres possibilitats intentem ser feliços, perquè quan ens n'anem de la nostra vida, el que recordarem és que hem sigut feliços.
Pues yo, seguint en, lo, en la estela de, del guió, de, del calendari, lo que desitge és que deixen de fer calendaris i que ens fem cabals, que és el que tenim que fer, i tirem avant, que per això estem, i que tenim la sort d'estar en un bon puesto, rodejats de bona gent, i per lo tant, això, que no fem calendaris, que ens vulguem molts i que tingueu un feliç 2022.
Sí, així ha de ser. I jo per a... ja que estem, me pareix que estem proper del Deportiu.
Dos. Ja estem, sí, sí.
Un minut de resta.
Pues, el Deportiu, jo com a soci fundador tinc que felicitar a l'equip d'esta emissora, sobretot a l'equip d'esports, per la sort que han tingut en la careta que actualment mos preludia l'espai deportiu. És impressionant. O sea, com dia aquell de la televisió, pèls de punta. Fica els pèls de punta sentir la...
I sobretot que no estava preparada, era una careta que realment en aquest moment era el que sentien. Entonces, sí, sí, sí. Com el que se fa de cor, el que se fa de veres,
sí, sí, sí.
És el que realment transmitís. És així o no?
Sí, i a més, a part de la transmissió i de lo que en aquest moment sentíem, tots els que estàvem en el camp i fora del camp, així en la ciutat i per tot arreu del món, també tinc que felicitar la música que acompanya a la careta. És impressionant.
Per cert, per tornar als calendaris, jo ens han demanat, la gent que viu fora, ens envia missatges i ens diu que els envien des d'Alemanya, des d'Estats Units, que enviem calendaris de Ràdio Vila-real. O sigui que ha sigut tot un honor que avui ens hagués posat en valor el calendari i ens hagués portat aquest tema a sentir, perquè així d'alguna manera compartim allò que en esta casa és emblemàtic com és el seu calendari.
Moltes gràcies, Susana.
Gràcies per estar així cada divendres durant tot l'any, per No Fallamos, perquè t'agrada tant el món radiofònic i que ens facis i ens deleites i ens ensenyes tant setmana darrere setmana.
Només m'has de cridar i jo allà estaré on tu me diré, Susana.
Maria, ens retrobem després de la setmaneta de
sí,
que
ve,
perquè tu te'n vas
sí,
una setmaneta.
He demanat als Reis Sos
que... No, que vas ajudar-los.
Va, clar, jo he demanat als Reis Sos, he demanat ajudar-los i jo me'n vaig, tio.
I vas ajudar-los.
Però me'n vaig amb bon ambient, amb la cançó del 2021 per excel·lència, No te dic res més.
Fernando, gràcies. Gràcies.
Bueno, molt bé.
Gràcies està no per haver bé. Vingut, sinó gràcies per permetir que esta ràdio sí, estigui bueno, oberta.
Estem
i
siga això.
Un... una finestra oberta sense ninguna
la veu de la llibertat mordassa. I la independència
sense res
aixina, quin eslògan la ràdio de la llibertat i la independència
i no l'ha posat nosaltres aquest eslògan no. Els han posat la gent que ve així
sí, aixina. I afortunadament continua així.
Pues gràcies i mil gràcies perquè això continue. I a tots vostè, com no, esta nit gallets de taronja, ja saben, menja'ls els que puguen, perquè igual tindran sort de ben segur si mengen gallets de taronja. Els deixem en la cançó que ha sigut la més cantada durant tot l'any, des que va eixir, clar.
One, two, one, two, three.